El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Què tal, com està, Joan Anton?
Bé, Roger.
Això és La Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència, de física, de química, de biologia, de genètica. Ho fem amb el Joan Anton Català, l'autor d'un munt de llibres científics, entre els quals L'eclipsi del segle ja el teniu a les vostres llibreries, i ara que som a tocar de Sant Jordi, doncs també segur que és un bon reclam per el que passarà a casa nostra el dia 12 d'agost. El tenim marcat en vermell al calendari, amb aquesta cita imperdible que segurament ens farà posar la pell de gallina. Joan Anton, avui una secció per respondre una pregunta que en algun moment de la vida ens hem fet tots, segurament, i és: per què suren els vaixells? Per què flotem més quan ens banyem al mar que quan ho fem en una piscina? I quina relació hi té tot plegat l'antiga Grècia? Avui a La Terra es plana, el principi d'Arquimedes. D'Arquimedes, que no d'Arquímedes.
Sí, a mi m'ha costat això, perquè clar, jo de petit sempre havia estudiat Arquímedes, no? I és Arquimedes.
Però el servei lingüístic d'aquesta casa ens ha recordat que va sense accent, és una paraula plana, per tant direm Arquimedes.
Exacte.
Joan Anton, per trobar la resposta a aquestes preguntes ens hem de remuntar avui al segle III abans de Crist a Siracusa.
Qui ho diria, per saber per què floten els vaixells? Doncs sí, mira, per allà al segle III abans de Crist, el rei de Siracusa li va donar a un artesà un pes d'or, una massa d'or, i li va encarregar que li fabriqués una corona. Quan la va rebre el rei, la corona, va malfiar i va dir, i si m'ha pispat una part de l'or? I si ha canviat or per plata? No? Se'n va malfiar. Això vol dir, també parla molt del rei, de com era de malfiat aquest home. Total, que Arquimedes en aquell moment ja tenia fama de ser un gran científic, i el rei li va encarregar que comprovés si l'havien enganyat. És a dir, si la corona, tot l'or que ell havia donat, havia estat emprat per fer la corona. Però clar, la corona, per comprovar-ho, no la podia trencar, Arquimedes. Havia de trobar una manera de certificar que allà hi era tot l'or. Evidentment, el pes quadrava. Ell, quan ho va pesar, quadrava. L'artesà no va ser tan ruc com perquè no quadrés de pes. Però podria haver canviat l'or, una part de l'or, per plata, no? Com fer-ho, com comprovar-ho, sense malmetre, sense trencar la corona? I va arribar el dia en què sembla, diu la llegenda, que el gran científic va voler relaxar-se dins una banyera, i s'hi va posar a la banyera, i quan va entrar va veure que, tal com ell es posava, l'aigua sobreeixia, i tot d'una li va venir la inspiració, i es diu que va cridar ben fort "Eureka", que vol dir "ja ho he trobat", i va córrer, es diu que despullat, pels carrers de Siracusa, corrent cap a Palau a veure el rei per dir-li que havia trobat la manera de certificar si l'havien enganyat o no.
Aquest "Eureka" volia dir que Arquimedes havia entès que per solucionar el problema només calia calcular la densitat.
Clar, cada objecte, cada material té la seva densitat. És a dir, l'or té la seva densitat, la plata té la seva, i si tu combines or i plata, té una altra densitat diferent a la de l'or pur, no? Recordem que la densitat és dividir la massa, per entendre'ns quant pesa, dividir-ho pel volum que ocupa un objecte, val? I si la densitat de la corona, si ell mesurava la densitat de la corona i no quadrava amb la densitat de l'or pur, tate, volia dir que allà l'havien enganyat. Però clar, com dimonis calcules la densitat d'una corona? Perquè hem dit, és la massa, bueno, tu pots pesar la corona, no hi ha problema, dividit pel volum. Però com calcules el volum d'un objecte irregular? Perquè clar, el volum d'un cub o d'una esfera, hi ha fórmules matemàtiques simples d'institut que t'ho calculen, però d'un objecte irregular que té ara una corba cap aquí, que ara té un ornament, és molt, 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 molt complicat. De manera que havia de trobar com fer-ho. I ell va raonar, ja ho tinc, si enfonso el pes equivalent d'or dins d'una banyera, dins d'un recipient amb aigua, i calculo l'aigua que sobreixeix, l'aigua que surt fora, la mesuro, això hauria de coincidir exactament amb la mateixa quantitat d'aigua si en lloc d'aquest pes d'or li poso la corona. Així és com Arquimedes va pensar que podia resoldre l'enigma.
Segles després, però, arriba Galileu, Joan Anton, que dubta de la versemblança de la història d'Arquimedes.
Sí, mira, segles després vol dir que al segle XVII, el gran Galileu dubta de que aquest mètode hagués estat l'emprat per Arquimedes, perquè Tot això havia estat escrit, la història tan bonica aquesta que hem narrat, havia estat escrita per un cronista romà 200 anys després dels fets, no? I en base a relats que havien passat de boca en boca. Per tant, podria ser que s'hagués mal entès o podria ser simplement que la història fos bonica però no fos el mecanisme que realment Arquimedes va emprar. I per què ho dubtava Galileo? Perquè Galileo deia, amb l'època en què vivia Arquimedes, dubto, deia Galileo, que tinguessin la tecnologia, que tinguessin, poguessin mesurar amb precisió la quantitat d'aigua que sobreixeix d'un recipient i veure que és diferent entre la corona i l'or, no? Havia de ser una petita diferència tal que, ell deia, no és així com ho hauríem fet. Però resulta que Galileo admirava Arquimedes, de manera que no dubta que el savi grec ho hagués resolt. Simplement el que dubta és del cronista, dubta del relat, i diu, a veure, en realitat, per tant, com ho va fer? I es planteja i troba com fer-ho. I diu, segur que Arquimedes ho va fer posant en una balança dos braços molt llargs, a l'extrem d'un dels braços hi posa la corona, a l'extrem de l'altre braç hi posa el pes equivalent d'or que hauria d'haver-hi, i enfonsa aquests dos extrems dins de dos recipients amb aigua. I allà sí que la balança s'equilibra o no. Si la balança es desequilibra, allà sí. Allà vol dir que l'objecte corona no té la mateixa densitat que l'objecte or pur. I aquesta és la manera com Galileu diu, i així és com ho va fer.
Per tant, ben bé, què diu aquest principi d'Arquimedes, Joan Anton?
Doncs mira, el principi d'Arquimedes, que és el que utilitzem avui per flotar, i ara ho explicarem, diu que qualsevol objecte que s'enfonsi dins d'un fluid, no cal que sigui un líquid, pot ser un gas, dins d'un fluid, notarà una força ascendent igual al pes del fluid que hagis desplaçat. Així de simple. Vol dir que si jo enfonso un objecte dins d'un... Posem aigua per fer-ho fàcil, Si jo enfonso un objecte dins de l'aigua, a l'enfonsar-lo, aquest objecte desplaça aigua, ha de separar l'aigua per ell enfonsar-se. Doncs el pes de l'aigua desplaçat serà la força ascendent que notarà aquest objecte. Com més aigua desplaci, més força ascendent notarà. Aquest és el principi d'Arquimedes, famosíssim, que l'emprem per un munt de coses. Quan flota, per tant, un objecte? Un objecte flota quan desplaça més líquid, el pes del líquid que desplaça és més que el seu pes. Llavors, aquesta força ascendent el fa flotar. Quan s'enfonsa un objecte? Al contrari, quan no aconsegueix desplaçar suficient aigua com perquè el pes d'aquesta aigua desplaçada sigui superior al seu propi pes. S'enfonsa. I què és la flotabilitat neutra? Aquella que et mantens entre dues aigües. Quan la cosa està equilibrada. Quan el pes que tu d'aigua que tu desplaces és el mateix, s'iguala amb el teu pes. I això és la flotabilitat neutra.
Per tant, la pregunta que ens fèiem al principi, per què floten els vaixells?
Es tracta d'ocupar molt de volum. Com més volum ocupis, més aigua desplaçaràs. Tot i que estàs fet de metall, perquè clar, un diu, ah, però un vaixell d'aquests grossos, no? Un petroler, un carguer, no? A més, ple de mercaderia o de petroli, com pesen i metàl·lics. Però ja veiem la forma que tenen els vaixells. Estan fets d'una manera que desplacen molta aigua, desocupen molta aigua. Tota aquesta aigua que desplacen, el pes d'aquesta aigua és la força ascendent que nota a l'objecte. Per tant, si desplacen molta aigua, noten molt de pes ascendent, o lògicament els enginyers navals ho calculen perfectament, com perquè el vaixell pugui flotar. Aquest és el mateix principi que utilitzen submarins, per exemple, que controlen la profunditat variant la quantitat d'aigua dels seus tancs, i també és aplicable, com deia abans, a qualsevol fluid, no només a l'aigua. Per exemple, als globus aerostàtics. La flotabilitat dels globus aerostàtics és el mateix. El gas interior, que és heli, abans era hidrogen, ara és heli, que és menys dens que l'aire exterior, i això és el que fa experimentar aquesta força ascendent. Per tant, ja saps, es tracta de desplaçar el líquid, quan més líquid millor, perquè pesi tant aquest líquid desplaçat que et faci flotar.
Per què es va enfonsar el Titanic?
Això és una altra cosa, perquè van badar, jo crec que van badar, la història és molt bonica, la sabem tots, o creiem saber-la tots, no? Van badar i sabem que els icebergs eren abundants en aquell moment i l'iceberg només ens ensenya un petit tros, per densitat l'iceberg ens amaga la gran massa que la té submergida, i el Titanic no va poder, sembla que no va poder escapar-se, evitar un gran iceberg que el va fregar i el va estripar completament. El Titanic estava previst, era insubmergible, era infonsable. Pensaven que podia resistir-ho tot perquè estava fet la seva part baixa amb unes comportes que eren estanques, de manera que deien, si mai hi ha alguna fuita, hi ha un forat i entra aigua, estanques, tanquem aquesta secció. I el vaixell podia suportar que no sé quantes seccions s'omplissin d'aigua i encara flotar, però resulta que no havien previst que un iceberg estripés pràcticament tota la quilla, tota la part baixa, i no van poder controlar això. Mm.
Què passa quan nedem i omplim els pulmons?
Augmentes el volum del cos. És així de fàcil, Roger, és tremendo, eh? És el principi d'Arquimedes en funcionament. Jo quan respiro, inhalo aire, el que faig és expandeixo el tòrax, expandeixo els pulmons, ocupo més lloc, desplaço més aigua, força ascendent superior. Que xulo, eh? Que xulo. I per què en una piscina flotes menys que al mar? Doncs perquè desplaçant el mateix volum, fent el mateix, l'aigua que desplaço en el mar és salada. Per tant, pesa més aquesta aigua, perquè és aigua més sals. I com que pesa més, noto una força ascendent superior que la piscina. Per això en una piscina és més difícil de surar, de flotar, que en el mar. Que xulo, eh? Mm.
A Arquimedes se li atribueix aquest gran descobriment, però sabem de sobre, Joan Anton, que no va ser l'únic, eh?
No, va ser un geni, aquest home. Va deduir coses com la fórmula per calcular el volum d'una esfera, 3/4 de pi r cub, el volum d'un cilindre, 2 pi per el radi elevat al cub. Aquest descobriment va ser considerat pel mateix Arquimedes com el seu gran assoliment i sembla que va demanar ser enterrat amb un cilindre i una esfera, que la seva tomba tingués això. També va estimar el valor de pi, bueno, va inventar moltes coses, i també el principi del funcionament d'una palanca. Eh? I és aquesta frase que se li atribueix, que diu, dona'm un punt de recolzament i mouré el món. Tot i que t'has de dir que és llegenda, no hi ha cap registre històric que certifiqui que aquesta frase l'hagués pronunciat. La cosa és que va morir assassinat per un soldat romà quan els romans van atacar Siracusa l'any 2012 abans de Crist, malgrat que el cònsol romà que hi havia, que era un tal Marc Claudi Marcel, havia ordenat explícitament que li preservessin la vida, perquè l'admirava molt. Però no se sap per quina raó va haver una acció d'un soldat que el volia fer presoner i el va acabar assassinant. Es diu que potser Arquimedes es trobava tan concentrat resolent un problema matemàtic que no va obeir les instruccions del soldat romà i aquest el va matar. En qualsevol cas, els romans haguessin volgut capturar sí o sí Arquimedes viu. Mm.
Joan Anton, era falsa la corona o no era falsa?
Això ho hem deixat pel final. Doncs Arquimedes va demostrar que efectivament l'artesà havia enganyat el rei i que havia pispat part de l'or i l'havia canviat per plata. Com que aquell rei de Siracusa no tenia gaire bona fama, podem imaginar el que li devia passar a l'artesà, tot i que el cronista romà no en parla, però ens ho podem imaginar. Mm.
Extraordinari aquesta història avui, aquest principi d'Arquimedes que ens ha fet remuntar a aquest segle III abans de Crist, però que realment valia la pena.
Ja sabeu, eh? Quan vagis a la piscina, al mar, sí, recorda Siracusa.
T'agrada anar amb vaixell, a tu? Navegar?
No en sé gaire. El mar, bueno, em fa respecte, eh?
Sí?
Sí, em fa una mica...
Et fa més respecte al mar que un avió, per exemple? Navegar que volar?
Molt més. Sí? Molt més. Em sento molt més segur en un avió, sí, que en un vaixell. No és que em senti insegur, tampoc, però em sento més segur.
No les acabes de tenir totes?
No.
Què és el que et fa trontollar? Tu que precisament de ciència saps com funciona un avió, saps com funciona un vaixell, ara acabes d'explicar per què flota.
Sí, a veure, jo d'entrada et dic que la natura no és controlable. Vull dir, per tant, res no és controlable. No ens pensem que dominem la natura, la natura es deix o no dominar per nosaltres. El mar és un entorn que per mi té unes arrels històriques importants, la meva família és del Serrallo, per tant, semblaria com si el mar per mi doncs l'hagués de tenir genèticament, però jo ho vaig passar malament de petit quan la manera d'ensenyar a nedar als nanos en aquella època era posar-los en una barca i simplement tirar-los i fer que nedessin. I això a mi em va traumar.
Tu diràs, a tu hi ha tants altres.
Haig de dir-ho. Altres sí, però altres no. A mi haig de reconèixer que sí. I tot i que sé nedar i tal, no? Però no és un entorn que a mi em representi gaire comoditat. He fet submarinisme, ho vaig provar només un cop per fer un reportatge de televisió.
Sí. I... Mai més.
No, perdona, no sé si... No, potser ho tornaré a fer, però no amb les condicions que ho vaig fer, perquè vaig passar molt de fred. I era jo estava tan concentrat en sobreviure, en respirar, que no me'n vaig adonar de com m'estava refredant.
Li hauràs de dir mai que anava a Roca t'ajudi.
Ah, bueno, no crec que ho volgués, perquè ell està en un nivellàs d'això, i jo, bueno, jo sóc un principiant. Però potser sí que podríem fer algun intercanvi d'alguna cosa.
No en tinc cap dubte de que rebríem els braços oberts.
Això estic segur.
Series el seu tauró. Joan Anton Català, moltes gràcies, una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.